Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara, la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si el cara a cara entre els candidats a presidir Esquerra Republicana, Oriol Junqueras i Xavier Godàs, que avui, en un debat organitzat pel matí de Catalunya Ràdio, s'han retret mútuament el joc brut que diuen que hi ha hagut a la campanya interna per controlar el partit. Tots dos, però, han promès recosir la formació un cop passin les primàries, que són dissabte. També ens hem fet ressò de la reunió que el PSOE i Junts per Catalunya tindran a Ginebra els pròxims dies, abans de que s'acabi l'any, per refer ponts després de l'ultimàtum de Carles Puigdemont aquesta mateixa setmana a Pedro Sánchez, a qui va demanar, recordeu, que se sotmeti a una qüestió de confiança, un cop Junts interpreta que el PSOE no està complint els acords signats entre els dos partits per a la investidura de Pedro Sánchez. I també hem connectat amb Síria, on els nostres enviats especials ens han explicat com les noves autoritats del país han decidit dissoldre els cossos de seguretat de l'anterior règim de Bashar al-Assad. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs que José Luis Ábalos ha negat davant del jutge del Suprem que l'investiga que hagi cobrat comissions o dirigit cap trama de corrupció quan estava al capdavant del Ministeri de Transports. El que va ser mà dreta de Pedro Sánchez s'ha compromès a aportar proves i documents que desmunten, diu, les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama. Anem a Madrid, Paula Brujats.
Bona tarda, Ábalos s'ha desvinculat de la trama Coldo, ha explicat al jutge que se l'acusa en base a mentides i ha dit que mai va cobrar cap comissió i que portarà proves per negar les acusacions que ha fet contra ell l'empresari cervell de la trama Víctor de Aldama. A la sortida del Suprem, l'exministre s'ha defensat davant la premsa, diu que és innocent.
No hubo ninguna comisiones. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo a entregar la documentación que acredita cuanto he dicho.
L'exministre de Pedro Sánchez ha declarat durant més de 3 hores davant del jutge que l'investiga per diversos delictes de suborn i tràfic d'influències i creu que va tenir un paper rellevant a la trama corrupta que es va embutxacar milers d'euros amb la venda de mascaretes a diversos ministeris.
El porcí català tanca per segon any consecutiu amb preus molt bons, tant pels productors com pels industrials. Això ha animat ramaders a l'estat espanyol a produir més. Una oferta més gran que farà baixar l'any que ve entre un 5 i un 8% els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. Els productors han guanyat aquest any de mitjana uns 40 euros per porc, uns beneficis similars als de l'any passat. Tot i que la cotització a la llotja de Merco Lleida ha baixat aquest any sensiblement, el descens del preu dels cereals ha fet baixar els costos per produir i, per tant, es mantenen uns bons marges de benefici. I coincideixen tant la indústria com els productors. Sentim Juan Pedro Florido, director d'operacions del Pozo, i Rosén Saltiveri, de la Unió de Pagesos.
Ha ido muy bien. Yo creo que ha sido uno de los años históricos en el precio.
Els tancaments com a productors serà positius. Un mercat d'oferta i demanda pues, fa que els preus es mantinguin alts, no? I en quant als costos de producció han anat clarament a la baixa.
De moment, l'acord de la Unió Europea amb Mercosur no afectarà els preus perquè cal veure quan i com entra en vigor la supressió d'ara encels entre aquests dos mercats.
Cinquè dia de recerca dels dos excursionistes catalans desapareguts al Pirineu francès. Avui un equip de gendarmes ha accedit amb helicòpter fins a la zona on es van perdre. Els familiars dels desapareguts demanen als governs de França i Catalunya que es coordinin perquè els especialistes dels GRAE, dels bombers de la Generalitat i dels Mossos puguin intervenir també en aquestes feines de recerca. Donald Trump és la personalitat de l'any 2024, segons la revista nord-americana Time. Trump va guanyar, recordeu, les eleccions del 5 de novembre i serà president per segona vegada a partir del 20 de gener. I Austràlia imposarà un impost, valgui la redundància, per obligar les tecnològiques com Google, TikTok i Facebook a finançar el periodisme. El govern laborista ha anunciat que aquestes companyies hauran de pagar impostos milionaris si no firmen acords amb els mitjans de comunicació per publicar els seus continguts de notícies a les plataformes digitals.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins les 4 en parlem de tot plegat amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Marc Molins, advocat, també, bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Ferran, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Aquí,
bona
posarem,
tarda
aquí posarem falta, perquè no el tenim aquí a l'estudi. Per tant, posarem una falta,
un
Ferran.
Dia. Però un dia.
Doncs pues una falta, un dia una falta. Tres dies, tres faltes,
va,
això,
va,
així,
va,
escolta.
Va,
les matemàtiques...
D'acord.
No, accepta-les, accepta-la, ja està, no passa res.
Va, doncs vinga,
tu mateix, que quan un està fora... Clar, el Ferran té molta possessió de micròfon habitualment, exacte, a les tertúlies, i quan un està fora no està tan a la guai, per tant és la vostra oportunitat per retallar una mica de temps de tertúlia. Ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora... I els dijous, com avui, qui ens el proposa és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Vinga, doncs, a veure, què ens proposes?
Amem. La setmana passada vàrem parlar de brain rot, que ha estat triada la paraula de l'any per la Universitat d'Oxford, i avui m'agradaria parlar d'un dels neologismes que opten a ser el neologisme de l'any. L'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans en proposen 10, es poden votar, em sembla que és fins diumenge que ve, i els que proposen són cancel·lar, com aquestes persones que ja no tenen... Vull dir, quan fem... cancel·lar-me un autor, no? Per exemple, que ja... O Dana, Fentanil, Hora Tranquil·la, Minissèrie, No Binària, No Binària, Nom Sentit, Transició Energètica, Transitar... I el concepte del qual m'agradaria parlar és presentisme, no? Com es defineix presentisme? Es defineix com a la projecció de valors del present en el passat, és a dir, jutjar els esdeveniments del passat amb valors d'ara, la qual cosa, evidentment, distorsiona la interpretació dels fets, no? Perquè, en el fons, de qualque manera, quan fas això, quan interpretes el que va passar abans amb la manera de veure les coses d'avui dia, el que fas és partir de la premissa que tot comença i acaba amb tu. Tot comença i acaba amb la teva manera de veure les coses, com si el món s'hagués creat quan tu vares néixer i tot fos fruit de la teva percepció, no? Com si no hi hagués hagut lluites socials, com si no haguessin existit els progressos que ens han portat fins aquí, o com si els descobriments, les reflexions, etc., fossin cosa teva, fossin propis, i no el resultat dels canvis que hi ha hagut al llarg de la història, no? I crec que el presentisme és un terme que li escau molt a la generació digital per diversos motius. Un és que els referents d'aquesta generació, aquests referents són contemporanis, no? Amb prou feines tenen referents analògics. N'hi ha prou en veure la dificultat que tenen per veure una pel·lícula en blanc i negre, no? Per exemple. I a més, aquesta generació digital viu en una fugacitat constant, no? En una successió de presents, d'ares, totes ara, donada per la urgència que hi ha a les xarxes, no? On tot és estímul-resposta, tot va superdepressa. I gairebé no hi ha temps per retenir la informació. A més, necessiten la gratificació immediata, no? I a sobre ja gairebé no existeix el que podríem dir-ne la realitat tangible. És a dir, el suport de fotografies, de llibres, de vídeos, de correspondència, ara és un suport efímer, que és el suport de les pantalles, i al cap d'un temps ja no té gaire interès. De fet, ja no revisam les fotos dels nostres dispositius passat un temps, no? Si miràvem els àlbums de fotos, però en canvi les fotos del mòbil no les revisam. I de qualque manera, el més perdurable que tenen els joves de la generació digital, a mi m'agrada dir que són els tatuatges que porten, no? És el que tenen més perdurable. Llavors, cal tenir en compte que el present dura entre 3 i 15 segons, i de fet, els reels, els vídeos de TikTok, tot això que consumeixen habitualment no dura gaire més que això, no? Dura una miqueta més, dura 30 segons com a màxim. Vull dir que hi ha un cert hàbit a quedar-se en aquesta successió d'estímuls momentanis i molt, molt breus, que és tot el contrari del que implica el fet d'assimilar coneixement. El coneixement mira enrere, el coneixement necessita temps per ser reflexionat, per ser debatut, per ser integrat, i en canvi aquesta mena de metralla constant de continguts només permet la reacció, que responguem sense pensar-hi gaire, o que participem en tot això demostrant el nostre enginy. Per tant, no li donem temps al temps, el passat es perd de vista. I és curiós perquè com menys passat veiem, menys futur som capaços de veure. Ens falta perspectiva. I per això crec que hi ha aquesta sensació que no hi ha futur, no? Tot això m'ha fet recordar una imatge que va descriure l'escriptor Bernardo Achaga, en què dos vilatans i un foraster miren el paisatge. El foraster només veu allò que és visible, mentre que els vilatans saben fins on arriba el camí, que hi ha darrere de les muntanyes, què va passar en aquella casa, a qui pertanyen les terres, de qui varen ser abans, on hi ha enterrat els seus avantpassats. És a dir, cada vegada que els vilatans miren el paisatge els retorna memòria. I ara el paisatge ha esdevingut com una mena de mostrador on lluir-se, exhibir-se amb selfies, és només un decorat on el jo és el més important, i som presents, deim, sóc aquí, però potser hi som massa presents, no? Com si no hi hagués res més, com si no hi hagués ningú més. I d'aquí crec que ve el presentisme.
Doncs a veure, sobre el presentisme, què n'opineu?
Déu-n'hi-do la profunditat que hi ha donat la Llucia. Déu-n'hi-do. Jo quan has començat a explicar el mot, no?, presentisme, i parlaves doncs, a valorar les coses des del moment present, en el qual tu, persona, ara, ets aquí... m'ha suggerit aquelles revisions que es fan de novel·les, de pel·lícules, de cançons que s'havien editat en altres èpoques, sí, que segurament són textos, lletres que avui en dia siguen impensables. Mm. Inclús s'ha arribat a fer un revisionisme de contes de canalla on surten princeses o de Caputxeta Vermella, que, però són fruit d'una època, no? Per tant, aquest revisionisme amb claus d'ara no deixa també de ser una forma de amagar aquelles realitats socials, com tu bé deies. Tenim una literatura infantil producte d'una època, però arriba aquí i el que fem és modificar-la perquè els nostres nens i nenes no creixin amb aquells estereotips. No sé si m'explico. Vull dir,
sí, i tant. Però no només en la cultura i en els llibres, també passa amb la història. El fet de mirar les coses des del present és com si res del que hagués passat abans hagués existit, no? Llavors, moltes vegades s'infravalora o s'interpreta de manera errònia, no només des d'aquest punt de vista positiu, no? Que ara veiem les coses som més conscients del masclisme que hi havia en les narracions antigues o en el relat antic, sinó també moltes vegades la falta de referents fa que no siguem conscients de tot el que sí que s'ha fet al llarg de la història, no?
Exactament, sí, sí.
És la reflexió que em feia aquesta darrera, aquest matís que establia la Llucia. Per mi, l'essencial, entenc que la identitat de cadascun de nosaltres és la estricta conseqüència de la història que arrosseguem. És a dir, jo sóc el fill del Ramon i de la Pilar i sóc el net dels meus quatre avis. El fet de que tinguem, que s'estableixi aquest viatge interpretatiu, no?, aquest presentisme, fa precisament que deixis de mirar cap enrere i que, per tant, incorris en el risc inclús d'arribar a desconèixer qui ets, no?, quina identitat tens. El coneixement de la història, el fil d'aquest presentisme, el coneixement de la història és essencial, i per això perquè ens dona identitat, ens dona cultura, ens dona... I crec, totalment d'acord amb la Llucia i amb vosaltres, que és un problema greu, no?, el fet de que s'estableixi aquest viatge, aquesta forma de mirar la vida des de l'actual present.
Sobre això, és que estava pensant, o sigui, és evident, normalment quan analitzem i diem, no, és que el present, les xarxes socials, les generacions joves, que a través d'internet i tot plegat, jo recordo quan feia esports i fa 20-25 anys fèiem transmissions amb en Puyal, i en Puyal sempre es queixava que per molta gent la història del Barça començava al Dream Team. I deia, més enrere del Dream Team, la gent no recorda, no hi ha Kubala, que bueno, Kubala encara, però clar, la gent no sap qui és Samitier, no sap qui és Ramallet, i llavors quan es feien enquestes de quin era el millor porter de la història del Barça, doncs no anava més enllà d'això, de Zubizarreta i no com a molt algú Ruti, però no anava més enrere. I sempre es queixava això de dir, no, és que les joves generacions només pensen del Dream Team cap aquí. Que en aquella època no hi havia xarxes socials. Per tant, jo crec que el que fan les xarxes socials és multiplicar una tendència que ja s'havia iniciat i que fa que cada vegada mirem menys al passat, no només en el futbol, sinó en tot, eh? Vull dir que jo miro el passat molt menys del que miraven els meus pares i segur que els meus pares miren el passat menys del que miraven els meus avis. I els meus fills ja ni t'ho explico, que el passat no els interessa per res.
És el que planteja també Ortega i Gasset, eh? El jo sóc jo i les meves circumstàncies. Clar, sí. És que si tens un desconeixement essencial de les circumstàncies, i per circumstàncies em refereixo a que som fills dels romans, i, és a dir, em remuntaria a aquell les circumstàncies. Si es desconeixen aquestes circumstàncies, en realitat jo no sóc jo.
Mm. I s'ha de tenir, i posa, només una cosa, no? Es posa molt, posar molt en valor en aquest punt de la conversa, per exemple, la llei de memòria democràtica. O sigui, val la pena. Exacte. Que s'expliqui, que es reivindiqui aquella memòria perquè no caigui a l'oblit, no? O les commemoracions que es fan de l'Holocaust. Tot això és molt essencial, que el jovent doncs, ho conegui i vegi que allò no pot tornar a passar i que el sentit de la memòria és precisament evitar que coses horribles del passat que hem fet com a humanitat no es tornin a repetir. Per tant, exacte, intentar aprendre, no?, que a vegades costa.
Ferran?
Sí, jo crec que massa sovint som víctimes, i ara com parlaves tu, Òscar, amb tot el tema de les xarxes i també la Llucia abans, de determinades xarxes doncs, com TikTok o com Instagram, fa que siguem víctimes del que és efímer, no?, de les coses poc aprofundides. N'hem parlat diverses vegades en aquest espai, i a mi em preocupa molt el tema de que ens falta, no?, generalment en la nostra formació, i això ho veus com més joves són les generacions més va, no?, d'aquesta manca de perspectiva, perquè potser tal vegada, no?, en comunitat o en família no conreem de forma prou intensa la inquietud cultural, el tenir background de les coses, les lectures, la història, el coneixement de la història, i he dit en comunitat i en família perquè, i també n'hem parlat diverses vegades, no m'agrada carregar els neulers de tots a l'escola. És a dir, no tot ho ha de fer l'escola. També en comunitat, també en família, hem de ser capaços de conrear aquesta inquietud cultural i aquest anar més enllà i anar a buscar les raons, no? Perquè segurament doncs, tot el que ens cal per entendre el món que tenim doncs no s'explica, com deia el Marc, sense entendre el món que vam tenir i d'on venim, no? I després sobre el que deia la Lourdes, amb el tema del revisionisme, jo crec que el revisionisme, per exemple, doncs amb els contes o amb algunes pel·lícules, malauradament també té a veure amb això, perquè aquest revisionisme, a vegades, d'apartar determinades manifestacions culturals perquè tenen estereotips racials o de gènere, com que tenim generacions poc formades o tenim com la por de que no ho interpretaran o no ho gestionaran, no ho interioritzaran de forma correcta, doncs pensem que és millor treure'ls-hi del davant, apartar-los, no? Quan el que s'hauria de donar és eines per críticament assumir, perquè quan estàs llegint un llibre o estàs veient una pel·lícula de fa 40, 50 o 100 anys, doncs hi ha determinats estereotips que són diferents dels actuals i que els valors de la nostra societat han canviat i per què han canviat. Però com que ens falta aquest bagatge, aquesta formació, doncs acabem pensant que és més fàcil treure-ho del davant.
I aprofitant el micro, fer una crida a escoltar els avis. Sí, jo em sap greu no haver escoltat més intensament els meus avis quan m'explicaven les coses de la Guerra Civil i demés, perquè ara no hi és i no ho puc reproduir, no? Per tant, el que és aquell pou de saber d'on venim, qui era la nostra família, qui era el besavi, què feia, què es dedicava, doncs val la pena escoltar els avis.
No són les reflexions sobre aquesta paraula, que és una de les opcions que es pot votar per tal que sigui el neologisme de l'any. Podria interpretar, Llucia, que no et fa gaire el pes, presentisme, com a... no seria la teva opció, o sí?
No, de tots els neologismes que opten, és el que més m'agrada. És una paraula que no m'agrada. No m'agrada el concepte pel que significa, però sí que trobo que reflecteix molt bé el moment en què vivim, no? La manera com estem mirant ara el món que ens envolta. Trobo que és una bona definició del moment en què ens trobam. O sigui, no m'agrada aquesta paraula, no m'agrada el que significa, però malauradament sí que representa el present.
No pots ser presentista i, per tant, has de viure amb les teves circumstàncies. I, per tant, acceptar que avui dia això que explica aquesta paraula hem de conviure amb ell. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bona ferrada.
Passen 3 minuts d'un quart, va, més coses. No us queixareu, perquè a vegades quan al matí us passem possibles temes, dieu, un dia d'aquest tema jo no domino gaire, això. Avui l'actualitat política ve carregada, i a més en diversos fronts, eh? Tenim Ábalos, tenim Esquerra Republicana i tenim la relació entre Junts per Catalunya i el PSOE i el govern espanyol, que no passa precisament pel seu millor moment. Va, comencem per l'últim, que és el que ha passat tot just quan ja estàvem fent el Catalunya migdia, i és la sortida de José Luis Ábalos de declarar. L'exministre del PSOE, Ábalos, ha comparegut davant del jutge per intentar defensar-se de les acusacions de corrupció que el persegueixen des de principis d'aquest any. L'objectiu d'Ábalos era intentar desmuntar la versió de l'empresari Víctor de Aldama, que fa temps que acorrala Ábalos. Doncs bé, l'exministre ho ha negat tot, diu que no té cap implicació en el cas Coldo, si en recordeu, sobre el suposat cobrament de comissions per la compravenda de mascaretes durant la pandèmia, i en sortir del Suprem, Ábalos, davant dels periodistes, ha respost això.
Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
Diu que entregarà la documentació que demostra que ell no té res a veure amb tot això que se l'acusa. No ha dut avui la documentació. Ja havia dit que la causa era massa complexa i que havia tingut poc temps per preparar-se davant d'aquesta declaració. De fet, va demanar un ajornament al jutge que no li va concedir. Víctor de Aldama assegura que té proves del que diu i Ábalos assegura que té proves que el que diu Aldama és fals. Per tant, estarem davant la paraula de l'un contra la paraula de l'altre a l'espera de poder veure les proves que puguin aportar l'un i l'altre davant del jutge o en les filtracions que es puguin fer des d'una banda i des de l'altra als mitjans de comunicació. No sé com ho veieu o si espereu alguna cosa més o enteneu que l'únic que podia fer Ábalos era això que ha fet avui.
No sé, si dispares tu, Marc, com a penalista, jo l'única cosa a dir és que està la pilota on hauria de ser, no? És a dir, el jutjat. Ábalos fa el que ha de dir, diu el que ha de dir, vaja, que ell no sap res, que ell no fa ni parlar-ne de tot això, però ho ha d'acreditar. I esperem que tingui un judici just, és a dir, que puguin acreditar el que diuen i que resolgui amb conseqüència. No sé, Marc, què es pot dir més amb aquest aspecte?
Molt de cop, Lourdes. És a dir, d'entrada jo posaria l'èmfasi en que és una declaració voluntària. La declaració de l'investigat és preceptiva, sempre s'ha de prestar, però ell precipita la sol·licitud i es presenta voluntàriament quan apareixen les dades que aboca el dama, no? Per tant, és una declaració voluntària. Aquesta voluntarietat obliga. Obliga, en primer lloc, a contestar tothom, però amb dret processal penal no és tant una qüestió de donar una versió contradictòria, sinó quan tu la planteges, efectivament, com bé diu la Lourdes, et compromets a acreditar-la. Jo trobo falta, encara hi ha alguns elements que trobo falta, és a dir, quan s'invoca aquesta documentació, tant la que portava el dama com la que pugui portar Ábalos, perquè si diu que no ha cobrat, doncs no podrà portar documents que justifiquen que no ha cobrat, i, en fi. Però trobo a faltar, per exemple, conèixer d'una forma exhaustiva la relació de WhatsApps que poguessin tenir, les relacions epistolars de mail, és a dir, si hi ha tanta vocació de transparència i d'exemplaritat, tenen molt senzill perquè la ciutadania puguem entendre el que està passant, no? És evident que hi ha uns indicis, que s'han de donar explicacions, ell ha assumit el compromís, esperem a veure si el compleix amb aquesta documentació que presumptament aportarà en breu a la sala segona.
I a qui afecta? És a dir, aquesta documentació en qui pot arribar a incriminar? Perquè aquesta persona no era una persona qualsevol en el seu moment i tot el que passa al voltant d'aquest fet hi ha una ombra que afecta directament a la Moncloa i els seus llogaters, no? Per tant, pot ser que hi hagi tardes de glòria derivades d'aquestes aportacions de documentació, o no, ja es veurà.
Ferran?
Clar, aquí hi ha dues coses. Hi ha cap a on anirà el procés judicial, és a dir, a partir d'ara, quines proves podran aportar les parts o es podran aportar fruit de la instrucció, no?, que pugui aportar la policia o les defenses... I les acusacions particulars d'uns i altres, el que comentava el Marc, no? Mails, correus electrònics, per acreditar o no aquesta relació i aquesta ombra, i després hi ha la qüestió política. És a dir, jo, de la qüestió penal, òbviament, en sap molt més el Marc que no pas jo, però políticament, jo tots els dirigents del PSOE amb els que he parlat, i fa una setmana al Congrés de Sevilla vaig poder parlar amb alguns, estan tots molt tranquils i estan segurs que José Luis Ábalos és un tallafoc, i que si alguna ombra de sospita hi ha, és sobre Ábalos i no sobre el fet de que Pedro Sánchez es fes un dia una foto amb el senyor Aldama en un míting o se saludessin com el president del govern i qualsevol líder polític, doncs es fa fotos i se saluda amb molta gent que el ve a buscar o se li ve a presentar per un motiu d'afinitat o per un motiu d'interès, no? El PSOE ha posat un tallafoc clar, un tallafoc que és potent, no?, entorn una persona com Ábalos, que era ministre i era secretari d'organització del partit, i òbviament si s'acabés demostrant alguna relació, diguem-ne, de tipus, algun delicte de corrupció d'Ábalos, no beneficiaria gens al PSOE i no beneficiaria gens a Pedro Sánchez a nivell d'imatge. Una altra cosa és que se'n poguessin derivar responsabilitats penals d'alguna mena, que és el que intenta en aquests moments determinada premsa i determinada judicatura, tant amb Ábalos i Aldama com amb el germà de Pedro Sánchez com amb la seva esposa, i si troben alguna altra cosa a què agafar-se, doncs també hi posaran la banya tant com puguin.
I la demostració l'hem tingut avui mateix, perquè ja s'han enfrontat, arran de la declaració de José Luis Ábalos, el Partit Popular i el govern espanyol del PSOE. Sentim la portaveu Pilar Alegría, del govern espanyol, i Núñez Feijóo, líder del PP.
Ustedes saben cómo actuó de manera tan tajante el Partido Socialista frente a esta cuestión.
Todavía no sabemos por qué el presidente del gobierno cesó al señor Ábalos. Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas.
Bé, i de fet, sembla que Pilar Alegría ho deixa entreveure, no? Diu, ja es va veure com de ràpidament es va actuar davant d'aquest cas, i és el que diu Feijóo, no?
Sí, sí. Sí, sí, és que és el que ells expliquen, això que comentava del tallafoc. Ara, sí que té raó Feijóo, doncs que, home, segurament, si Pedro Sánchez, aquell juliol de l'any 21, crec que va ser, va decidir destituir de ministre de Transports a José Luis Ábalos i ningú ho va mantendre i tots van pensar, caram, què ha passat aquí, no? Com pot ser que hagi passat de número 2 del partit i de mà dreta de Pedro Sánchez a de cop treure'l del Consell de Ministres? Doncs sí que és veritat que hauria de donar alguna explicació sobre què sabia, què li havia arribat, quins indicis tenia sobre que Ábalos o podia estar, diguem-ne, parlant clar, o que tenia amistats perilloses.
A veure, valoradament, qui envolta un mandatari, qui envolta un ministre, qui envolta un president del govern, i a més i després resulta que aquesta persona no ha actuat de la deguda diligència o que, a més, hi ha ombres de, o sospites de corrupció, això afecta la imatge de la persona principal, el ministre de torn, el primer ministre de torn, el president del govern, etc. Per tant, és una situació delicada. Jo entenc que puguin patir de Moncloa sobre el que pugui resultar d'aquestes aportacions de documentació i de proves. I també és veritat que, i ara m'he perdut, anava a fer un raonament molt xulo, i ara m'he perdut jo sola. Bueno, no sé si xulo, però a mi em convencia.
Segur que ho era, de xulo. Si el recuperem, ara, podem jutjar-lo o no. Alguna cosa, Marc, tu, això?
No, molt ràpid, si em permets, em desordeno, sí? I m'ordeno, a risc de perdre'm, però em desordeno i m'ordeno. Hi ha una, a mi m'agrada molt l'òpera, al Barbero de Sevilla hi ha una àrea que és fantàstica, perquè explica, estan intentant, estan començant a conxorxar-se contra el protagonista, i una de les propostes que li fan és que una calúmnia, diu, l'has de calúmnia, no? I llavors el protagonista diu, què és una calúmnia? I el calumniant ho explica, no? Diu, és un ventet, un venticello, és com un vent, és una sensació, una ombra, una sospita. A mi aquestes actituds, personalment, m'ofenen moltíssim. És a dir, si no hi ha dades objectives, la mera hipòtesi, aquesta pregunta retòrica que es fa a Feijóo, no? Todavía no sabemos por qué lo cesó. Escolti, el va cessar perquè hi havia indicis de corrupció. I va fer el que havia de fer, i el que fa qualsevol polític responsable. Dos, no hi ha data d'avui.
Però no estaria bé que ho expliqués, Marc? No creus que políticament estaria bé que Pedro Sánchez, això que tu estàs explicant, i que jo crec que qualsevol oient pot entendre, ho expliqués, de dir, mira, ens va arribar aquesta informació sobre Ábalos, no ho vam veure clar, ell no ens ho va saber aclarir, i vam pensar que el millor era que sortís del govern.
Seria interessant, però per mi no és determinant. Sí, ho seria, estic d'acord amb que...
Ja, no.
El que passa és que, per acabar el raonament, és a dir, aquesta idea d'anar llançant el bulo, la sospita, és a dir, si no hi ha una raó, si no hi ha un fonament, si no hi ha un document, que no hi és, almenys fins a la data, l'anar sembrant aquest punt de sospita em sembla que és d'una baixesa moral, i ho dic amb tota la tranquil·litat d'esperit, de magnituds còsmiques. És a dir, es va produir una ombra de sospita, es va reaccionar a nivell polític, potser sí, totalment d'acord, Ferran, potser hauria sigut necessari quelcom més, però la reacció va ser exemplar i va ser immediata. A partir d'aquí, aquest run-run constant amb el que juguen alguns polítics, i que és un run-run vantatgista que consisteix en el venticello, no? aquest aire, allò que va passant i que va generant i que va podrint i que va secant, això no només no afegeix, sinó que diu poc o molt poc dels polítics que ho promouen.
I malauradament passa, a banda i banda. Constantment, qui té la possibilitat de llançar qualsevol cosa contra l'altra, doncs aquest avantatgisme s'aprofita per banda i banda, i ho lamentem. I el que volia dir era que el que ens ve a recordar això és que la maleïda comunicació de crisi, o sigui, quan hi ha una crisi s'ha de saber comunicar, i sempre estem allà mateix, no? Cessanàvalos, en la línia del que deien els meus companys, no? Hagués sigut bo que s'hagués dit, escolti, tenim aquestes sospites i farem això. Possiblement o no, però en tot cas s'havien d'haver plantejat com es comunica el fet que cessi un ministre que era la mà dreta de Pedro Sánchez, que és qui li va fer l'acompanyament quan va tombar les Espanyes per tornar-se a presentar a secretari, o per guanyar les eleccions a secretari general. Però no era una persona menor, una persona d'absoluta confiança de Pedro Sánchez.
Però des d'aquesta perspectiva, Lourdes, jo també voldria afegir quelcom. És a dir, els mecanismes de col·lectivització, de mancomunització de la responsabilitat penal estan prohibits. És a dir, la responsabilitat penal, igual que la política, s'adquireix a títol personal i es redimeix a títol personal. Que tingui una posició alta dintre de l'estructura de govern, ens ha de preocupar pel fet que s'hagi pogut trobar algú amb vocació corrupta, si és que finalment es confirma, ens ha de preocupar en aquesta mesura. Però la col·lectivització, és a dir, en el pitjor dels escenaris, o en el millor, que es confirmés que efectivament tenia actituds corruptes, això no hauria de comunicar-se al conjunt d'un govern, perquè hi ha gent honesta treballant, i ho dic exactament, és igual, pel PP, pel PSOE, és a dir, el corrupte és el corrupte, se l'ha de localitzar, inocuitzar, condemnar i provocar i forçar que redimeixi la condemna. Però insisteixo i acabo, crec que no hem de, tampoc hauríem de tolerar els mecanismes de col·lectivització de la responsabilitat a la mesura, o que es podrien traduir amunt, si es dona amb un alt càrrec del PSOE, és que tot el PSOE o del PP, més absolutament igual.
Sí, sí, aquesta col·lectivització es va donar, per exemple, amb el tema de Rajoy, que va haver-hi la moció de censura, no? Fa 15 dies havien aprovat els pressupostos de xampany i pastes per part del PP, i al cap de 15 dies salta el govern amb una moció de censura col·lectivitzant aquesta macro corrupció que tenia el PP, eh? Vull dir...
Són pràcticament 3:45 de la tarda, deixeu-me dir que el jutjat reactiva la denúncia d'Elisa Moulià i cridarà a declarar a Íñigo Errejón el mes de gener, perquè s'ha estimat el recurs de reforma interposat pel denunciat, i per tant Íñigo Errejón haurà d'anar a declarar davant del jutge per aquesta denúncia que té d'aquesta actriu i presentadora Elisa Moulià. Hem sentit els senyals horaris de 3:45, parlàvem de la situació generada per aquesta declaració de José Luis Ábalos, tot això mentre el PSOE busca reconduir la negociació amb Junts per Catalunya. Intentarem fer una reunió amb Carles Puigdemont a Suïssa, a Ginebra, després de la demanda de l'expresident de la Generalitat per tal que Pedro Sánchez se submeti a una qüestió de confiança. La delegació espanyola, encapçalada per Santos Cerdán, busca calmar les aigües de cara a encarar un diàleg amb Junts sobre els pròxims pressupostos espanyols. El partit de Puigdemont fa dies que retreu als socialistes que han incomplert els compromisos que van adquirir fa un any, fer complir l'amnistia, el català a Europa, etc, etc, i ha amenaçat de no encetar negociacions noves. Ahir el mateix Pedro Sánchez va explicar que no descartava reunir-se també amb Carles Puigdemont. El portaveu de Junts, Josep Rius, ja ho ha titllat d'oportunisme, mentre que el ministre Ángel Víctor Torres ha assegurat que estan fent feina, i el conseller Albert Dalmau, al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat a Junts per Catalunya que miri per Catalunya i també per Espanya.
Estamos moviendo el culo. Este gobierno no ha dejado de mover el culo desde el primer momento en el que tomó las riendas del gobierno de España.
¿No? Han de decidir què volen, si volen contribuir a generar més inestabilitat, més soroll, què aniran, amb el Partit Popular i amb Vox, de debò? O ja estem parlant d'això, o volen contribuir amb les seves exigències, amb els seus projectes, a fer que el país funcioni. Aleshores, jo el que espero de Junts és poder comptar que, amb una mirada d'ajudar el país.
Més enllà de l'expressió mover el culo, que utilitza el ministre, perquè és la que va utilitzar en la seva pregunta a Míriam Nogueras, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, s'anuncia aquesta reunió. Recordeu que periòdicament Junts per Catalunya i el PSOE es reuneixen a Ginebra amb un mediador un cop al mes, i sembla que n'hi haurà una abans que s'acabi l'any. No sabem si serà aquest cap de setmana o un altre dia, però sembla que hi haurà aquesta reunió. No sé si aquesta relació és reconduïble, si estan condemnats, entre cometes, a entendre-s'hi, o si realment l'amenaça de Junts per Catalunya és prou creïble com perquè no s'engegui cap mena de negociació amb el PSOE.
A veure, jo crec que el PSOE ja sap que el de Junts amb la seva relació no és amor, és sexe. Per tant, això el que va... És...
Home, estem a vivatges, de moure el cul, de sexe i no amor... Sí, estem
és una qüestió ben bé de matemàtiques, de dir, necessites per poder tirar endavant allò que moltes vegades parlem, no?, amb el Marc, i que dius, ostres, no hi ha estabilitat. Bueno, és que, clar, hi ha aquests jocs de minories que aprofiten les seves forces per poder condicionar els governs de torn. I en aquest cas és la paella pel mar, que la té Junts, i Junts considera que no s'han complert, com és evident, el que va fer que Pedro Sánchez fos president del govern, amb una negociació molt complicada per part de qui volia ser president, que no va guanyar les eleccions, sinó que va tenir l'habilitat de poder posar d'acord en un pacte d'investidura a una sèrie de forces polítiques molt diferents entre elles. Això és un joc d'equilibris constant i continu, això no se li pot oblidar al president del govern, i Junts fa valer, doncs, la seva força, que en cap cas passa per estabilitzar cap govern espanyol. Passa per obtenir els millors rèdits per Catalunya. I recordem que el que es demana constantment és, per una banda, el fet de reconèixer el català a Europa, la qual cosa donaria una solidesa a la llengua molt important, perquè vindria etiquetatges, vindrien moltes de les coses que vivim en el dia a dia també en català. Això ens ajudaria a falcar la llengua, i això penso que és molt interessant i molt important que ens passi com a país, que es falqui la llengua. I, però també, per exemple, el tema de la immigració i el traspàs de competències en un país petit com és Catalunya, és essencial poder fer les polítiques que s'ajustin a les demandes del país. Per tant, el fet de la subsidiarietat, vol dir, no?, que l'administració més propera sigui la que fa les polítiques, en aquest cas hi guanyaria el país per aconseguir que totes aquestes persones que ens venen puguin ser integrades, per una banda, puguin tenir feina, i per tant, doncs, les polítiques d'immigració són vitals, i també l'aplicació de la llei de l'amnistia. Per tant, són reptes que es van posar sobre la taula fa un any i avui encara no s'han assolit. Què fa Junts fer valer la seva força? Jo crec que això Pedro Sánchez ho té clar, perquè no pot ser d'altra manera que no ho tingui clar, i que ara vagi a Suïssa també ho qualificaria d'oportunisme, perquè és aprofitar l'avinentesa, no? Donar una resposta immediata d'alguna cosa que ja s'havia d'haver fet durant, potser constantment o durant més temps, i no hauríem d'haver arribat aquí sabent-se la fragilitat d'aquest govern. Vull dir, crec que hauria de mimar una miqueta més els socis que li van donar suport per la investidura.
Jo penso que, mira, fent bona la lliçó que ens dona la Llucia, que l'actitud de Junts és presentista. És a dir, és una actitud molt, molt, molt... que no mira ni cap al passat, ni penso que mira cap al futur. És a dir, és un moment puntual i probablement més vinculat a la necessitat de generar un input publicitari que un, per la pròpia expressió, que per la situació. Per què ho dic, això? D'entrada, per poder parlar d'incompliments... ha de dependre d'un mateix. És a dir, jo no puc titllar d'incompliment el que no s'hagi implementat el català a Europa, perquè no depèn del PSOE. És a dir, s'ha promogut la moció, està en tràmit, hi ha països de la Unió que no ho veuen clar, implica un dispendi important, llavors, bueno, ha de dependre d'un mateix per poder parlar d'incompliment.
Va ser justos el que Junts per Catalunya demana ara a Pedro Sánchez, és que s'impliqui ell personalment. L'acusa d'haver delegat molt en el ministre d'Exteriors i no haver-se implicat ell personalment. I, per exemple, diuen, es va implicar en la negociació de la Comissió Europea per fer entrar Teresa Rivera, fins i tot acceptant eurocomissaris de Meloni o d'Orbán, i, en canvi, en el català no ha estat ell personalment qui ha estat a les negociacions. Vull dir, no sé si demanen exactament que ja hi hagués l'acord firmat, però, en tot cas, sí que haver vist un paper més actiu del president del govern espanyol.
Sí,
per posar-hi context.
Totalment d'acord, Òscar, i fem bona la... el matís, inclús així, em costaria entendre aquest retret de l'incompliment, no? Exactament el mateix que em passa, per exemple, amb el tema de l'amnistia. És que no depèn. És a dir, la llei d'amnistia s'ha aprovat, ha passat al sedàs del Parlament, el que passa és que depèn, la seva aplicació cau fora de l'àmbit del poder que pot tenir les facultats de l'executiu, perquè han de passar al final pel sedàs del judicial. És a dir, em costa veure aquella imatge de l'incompliment que justifica un retret tan sever com el que li va dirigir ahir Nogueras al PSOE o a Pedro Sánchez. Però penso, i acabo, penso que en realitat hi ha una enorme necessitat, és a dir, i això donarà aquest punt hauria de provocar aquest punt d'equilibri. Necessitat en quin sentit? Al final hi ha un interès evident en que s'apliqui la llei de l'amnistia, i Junts només pot veure aplicada aquesta llei en el context d'un govern del PSOE. És a dir, si promogués qualsevol dels mecanismes que democràticament podrien provocar una caiguda del govern, es podria trobar amb la sorpresa de que fossin PP i Vox qui governessin, que alteressin les majories del Tribunal Constitucional i que això portés a un pronòstic de no aprovació de la llei de l'amnistia, amb la qual tornaríem al capdavall del carrer, no? Per tant, hi ha una necessitat, hi ha una estricta necessitat de mantenir l'statu quo, necessitat totalment legítima, no ho dic en termes espuris ni avantatgistes, però una necessitat legítima, hi ha un principi de convivència, uns es necessiten per governar i els altres per continuar governant, i penso que això ens ha de fer, espero, estar tranquils en termes d'aquesta precària estabilitat en la que vivim instal·lats.
Mm. Però sí que, per exemple, un dels temes, o dos dels temes que hi ha sobre la taula, un, que és el traspàs d'immigració, no s'ha fet, i això depèn estrictament del govern espanyol, de Pedro Sánchez i la seva gent, o, per exemple, la publicació de les balances fiscals, que també s'hi van comprometre, i tampoc s'han... Per tant, són diferents ítems que, malgrat la feblesa que té el govern i malgrat la necessitat d'acords i de complir la paraula, doncs li està costant potser més del compte, perquè sí que hi ha coses que són estrictament del seu, en estar a la seva mà, igual que és el que comentàvem, no? el tema de la implicació personal de Pedro Sánchez amb el fet del català. Quan hi ha hagut Teresa Rivera pel mig, Pedro Sánchez ha mogut cel i terra i se l'ha vist actuar d'una manera doncs, com a capdavanter. No ho ha fet amb el català. També sabem que fa defensa el català a Europa perquè li convé per poder ser president del govern. Per tant, no és que ho faci per amor, no? És el que dèiem abans.
El Ferran?
Sí, jo crec que és absolutament reduïble la situació, perquè si no hi hauria programada immediatament una reunió a Suïssa. Fa tres dies que Junts per Catalunya va demanar una qüestió de confiança, des de la Moncloa va dir immediatament que no. La seqüència lògica d'això hauria sigut que la relació s'hagués trencat i que ho haguessin deixat córrer. I no només no ho han deixat córrer, sinó perquè tots dos hi tindrien més a perdre que a guanyar, si això es trenqués, doncs hi ha aquesta reunió a Suïssa. Ara, evidentment, segurament tots dos han de fer una aproximació diferent al que és la seva relació. És a dir, el govern del PSOE ha d'entendre que no n'hi ha prou
amb que el ministre Álvarez enviï una carta i posi cara de pena a la presidenta del Parlament, a Roberta Metsola, i a un comissari europeu per demanar que el català sigui oficial a Europa, sinó que de la mateixa forma que el govern espanyol doncs, posa tot el seu pes i tota la seva força diplomàtica per intentar doncs, que Teresa Rivera sigui vicepresidenta de la Comissió Europea o l'acord pesquer o molts altres temes, doncs el tema del català a Europa, encara que per ells sigui una xorrada o un tema menor, doncs resulta que pels seus socis parlamentaris és molt important. I això vol dir doncs, que s'hi ha d'implicar i que segurament doncs, s'ha de deixar alguns pèls a la gatera i ha de renunciar amb algunes altres coses perquè els socis comunitaris acceptin el tema de que les llengües oficials, no cooficials, les llengües oficials diferents del castellà es parlin a Europa. I després, per part de Junts, doncs, jo crec que també paga una mica la retòrica inflamada dels darrers anys. És a dir, si tu portes 4 o 5 anys dient que tu cobres per avançat, que resulta que els altres ho fan tot a canvi de res, i quan tu arribes, dius que fas una llei d'amnistia i l'endarrereixes perquè presentes esmenes d'última hora, que dius que faran aquesta llei integral i immediata, com va dir Gonzalo Boye, i després això no passa, i després el tema del català tampoc passa, i fas un anunciat en què dius que faràs un traspàs integral de les competències d'immigració, i el traspàs integral de les competències d'immigració, doncs resulta que és molt difícil perquè el govern espanyol no et vol donar, malauradament, la capacitat de decidir tu quines són les condicions, per exemple, per fer un reagrupament familiar o quines són les condicions per accedir a un lloc de feina a Catalunya i per tenir un permís de treball a Catalunya i l'únic que t'ofereix és que puguis fer la paperassa del NIE i d'altres coses, doncs tens un problema. És a dir, al final també s'ha de saber, és a dir, cada força política ha de ser prou responsable per saber on fixa les expectatives i posar expectatives realistes. Perquè si no, és a dir, si es fan discursos de que nosaltres no fem res a canvi de res i a més ho cobrem tot per avançat, quan després això tope amb, bueno, amb les dificultats o amb com de difícil a vegades és el marc europeu o el marc judicial o fins i tot fer canvis a l'administració general de l'Estat, doncs això condueix a una certa frustració.
Però això s'hi va comprometre, Pedro Sánchez, quan va pactar amb Junts, tot això que estàs explicant, que és el que ara sabem nosaltres que,
sí, sí,
que era formar part de l'acord, no és que Junts ara vagi traient de la xistera. Ara vull dir això,
no?
Ja ho sé. On Pedro Sánchez s'hi va venir. No és imputable Junts que no s'hagi complert.
Sí, vaja. Però jo crec que hi ha coses que són... Sí, Lourdes.
Havia de saber a Pedro Sánchez que es podia comprometre. Diré, mira, hasta aquí no... Esto
més
no
fàcils i n'hi ha que són més difícils. És a dir, pensar amb les competències integrals d'immigració, sabent com està l'ordenament jurídic espanyol, doncs segurament va ser una irresponsabilitat de Pedro Sánchez acceptar que es fes aquell anunciat.
El que passa és que es devia pensar que, com sempre, els catalans perquè, som ells perquè, i podria deixar de complir.
Sí, perquè mai es va explicar... Perquè mai es va explicar en què consistia aquest traspàs integral. És a dir, quan això es va anunciar el mes de març amb el marc de la negociació dels decrets anticrisi, doncs ens hem tornat bojos tots els periodistes per intentar explicar què volia dir integral, què consistia, què incloia i què no. I ningú ho va saber, perquè és evident que no es va negociar el fons d'això. Senzillament, Junts volia un anunciat i el PSOE li va acceptar un anunciat, que era la paraula integral. I després, ja veurem, de la mateixa forma que li va fer Esquerra Republicana al PSOE quan van negociar també el traspàs integral de Rodalies. I després ja ho omplirem de contingut i cadascú explicarà que per ell integral és una cosa diferent.
Sí, però aquesta forma de funcionar, després, Ferran,
Després arriba el problema.
Aquesta forma de funcionar
ara,
és la que estava acostumada
l'estat espanyol coses...
de... El que estava acostumat, que aquesta forma de funcionar de dir, escolta, els diem integral, els diem que ok, i aquí ja tenen el titular i ens deixaran tirar. I resulta que s'ha trobat amb un Junts que no està disposat a que se'ls aixequi la camisa. Per tant, ara li exigeixen que tot allò que va dir, que ho complís, i que integral té un significat que és total, integral.
Sí, sí,
per
no,
tant, faci-ho vostè.
Jo també ho crec, però també tinc la sospita que Junts va quedar-se amb aquesta paraula sense que aleshores s'aclarís exactament què volia dir integral i que cadascú entengui el que vulgui. I després hi ha altres qüestions que, per exemple, amb aquest decret d'anticrisi del mes de març va pactar Junts, que són
que haurien de ser més fàcils, que haurien de ser més aterrables, com per exemple tenir totes les dades per fer les balances fiscals. Vull dir, això ja sabem el que és. No hi ha una discussió metodològica, ni és una cosa difícil de donar, ni s'ha de canviar l'ordenament jurídic. Després n'hi ha d'altres que diu, bueno, canviarem l'ordenament jurídic per facilitar, també es va prometre, per facilitar el retorn de les empreses a Catalunya. Però, de nou, què vol dir això? A quines lleis afecta? Se les incentivarà positivament? Perquè, per exemple, ara ha fet Molins, tornin a Catalunya i a les que han tornat, com Molins o com el seu dia Agbar, se'ls hi farà amb efectes retroactius, i a les que es van quedar i no van decidir no marxar, se les compensarà d'alguna manera.
Que no estigui aquí, el Ferran va xerrar. Són 3:15, haig d'anar a publicitat, perquè si no se'n fa tard. Ara tornem.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat, carregat de regals!
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Cotet.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domenys.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del Font.cat i... guanya-ho tot!
L'oceà parla. I si l'escoltem i comencem un diàleg? Vine a veure l'exposició L'oceà parla, noves ecologies i noves economies del mar. Una exposició que convida a repensar la nostra relació amb el mar a través del disseny, l'arquitectura o la tecnologia. A partir del 10 d'octubre al Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, Ajuntament de Barcelona.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com. Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
Descobreix la bellesa de Grècia i Turquia, el Mediterrani, el nord d'Europa, les Canàries o els Emirats. Reserva un creuer MSC d'hivern amb viatges al Corte Inglés. 8 dies amb begudes, vols des de Barcelona o Madrid, o embarcament en ports espanyols i bus al port des de 643 euros. Consulten les condicions de viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit, Diana Gómez i Joan Dausà.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Aquest Nadal, mou-te amb la màgia de fer obert amb regals per endavant, perquè et donem fins a 100 euros en carburant o targeta de regal per la compra i el muntatge de pneumàtics 4 estacions. Consulta'n més informació a feobert.es, perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Catalunya migdia.
D'aquí a 10 minuts seran les 4. Això m'ha fet parèntesi en l'actualitat política, perquè ahir a la segona hora de Catalunya Migdia vam connectar amb els nostres enviats especials a Damasc, la capital de Síria, perquè ens expliquessin quin era el panorama allà després de la caiguda del règim d'Assad. Avui ens volem fixar en el que està passant al nord de Síria, al nord-est de Síria, on han revifat els combats entre els kurds i les forces proturques. Ja hi ha més de 100.000 persones desplaçades. A Raqqa, en aquesta zona, hi tenim un enviat especial de Catalunya Ràdio. Jordi Brascó, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quina és la situació que teniu aquí ara mateix a Raqqa?
Doncs mira, quan hem arribat, d'entrada el que ens hem trobat és moltíssims refugiats, com comentaves. Es calcula que dels 100.000 kurds que han hagut de desplaçar-se de manera forçosa en els últims dies, 5.000 han arribat aquí. Les autoritats de moment els han repartit en 80 escoles, però és una mesura extraordinària perquè els nens s'han quedat sense classes i quan el tinguin llest els traslladaran a un camp amb tendes de campanya que ara encara estan preparant. Hem visitat dues d'aquestes escoles que estan plenes a vessar, però aquí, si més no, els desplaçats tenen un sostre i, sobretot, estan més lluny de l'abast de les milícies proturques, que són, de fet, els qui van obligar-los a marxar, perquè si es quedaven, la seva vida corria perill. Ara bé, l'avenç d'aquestes milícies en les últimes setmanes, els últims dies, sobretot, fa que la gent amb qui hem parlat no acabi d'estar del tot tranquil·la. Això és el que ens hem trobat al matí. A la tarda, de fet, fa res, no sé si se senten de fons, hem sentit un vist, de fet, una manifestació de celebració amb multitud de trets a l'aire, inclosa dels seguidors de l'HTS, el nou règim que governa a Síria. Hem vist onejar des dels cotxes la bandera de la revolució de Síria, la nova, aquesta que té la franja verda en lloc de la vermella, que de fet és la mateixa bandera que des d'avui s'hissa en tots els edificis governamentals d'aquesta zona per ordre de les forces kurdes. Un gest molt clar d'apropament al nou règim per part dels kurds.
Us podeu veure, us podeu moure amb llibertat per aquesta zona? Com hi heu arribat? Perquè ahir la Maria Alba, per exemple, ens explicava que no els recomanaven el trasllat o moure's de ciutat a ciutat. Vosaltres com us moveu?
A veure, d'entrada, arribar fins aquí ja va ser una bona aventura, i més per nosaltres que estem afincats a Jerusalem, perquè no hi ha vols als països propers. Vam haver de fer escala a Geòrgia, a Turquia i a l'Iraq, i després vam acabar entrant per aquesta part de l'est de Síria, la que controla els kurds en aquesta zona, i ens hem anat movent cap a l'oest amb cotxe sota l'escolta de l'exèrcit turc, l'exèrcit kurd, perdona, i el que sí que ens hem trobat és un checkpoint d'aquests en cada 5 quilòmetres, a mesura que ens apropàvem aquí cap a l'oest, que és el límit d'aquesta zona que controla l'administració dels kurds. I on anirem demà? Doncs és un misteri, perquè, clar, aquí la situació canvia molt ràpid, al cap i a la fi l'enemic està a pocs quilòmetres, i és que no només ens hem de fixar en el que fan les milícies proturques, sinó també en els bombardejos de l'exèrcit turc, de l'exèrcit oficial, em refereixo. A tall d'exemple, demà volíem anar, per exemple, a Kobane, dins la part kurda, però a tocar mateix de la frontera amb Turquia, però avui, aquest matí, l'han bombardejat. Han atacat un pont estratègic, que és, de fet, el punt exacte on teníem previst anar, perquè era el que connectava Kobane amb Manbij, que és la ciutat que durant 8 anys era kurda i ara, des de fa 2 dies, és sota influència turca. Preteníem anar allà per veure una imatge d'aquestes últimes hores, però òbviament, després del bombardeig de cara a demà, haurem de parlar primer amb les forces kurdes per saber cap on ens podem moure.
I els kurds, d'aquesta nova situació creada després de la caiguda de l'Assad, què n'esperen, la comunitat kurda?
A veure, aquí el que anhelen és una situació similar a la que tenen els kurds a l'Iraq, és a dir, una autonomia reconeguda per l'Estat, però sense haver de marxar de l'Estat. De fet, amb l'Assad, el poder ja disposaven aquí els kurds de facto d'aquesta autonomia sense ser reconeguda, i ara, amb la transformació que ha viscut Síria, estan, diguem-ne, l'expectativa de quina és la política de l'Organització d'Alliberament del Llevant, de l'HTS, que, insistim, ha dit ja en repetides ocasions que vol respectar les minories, però està per veure què és el que acabaran fent. Aquí l'element clau pels kurds és els Estats Units. Aquí, de fet, asseguren que mentre tinguin el seu suport suport, ni les milícies islamistes ni tampoc l'HTS, si canvies d'opinió, s'atrevirien a atacar-los. Però clar, si Estats Units decideix abandonar la zona, aleshores els kurds es quedarien molt exposats als atacs dels seus diversos enemics. Una de les principals preocupacions, de fet, és el renaixement d'Estat Islàmic, l'organització jihadista que, de fet, els kurds van derrotar l'any 2019, però que encara té moltes cèl·lules dorments. És més, dins de la part que controlen els kurds hi ha un campament, que vindria a ser una presó a l'aire lliure, amb 50.000 combatents d'Estat Islàmic i els seus familiars. Els membres que no van ser detinguts o que no van morir d'Estat Islàmic van fugir al desert del sud de Síria i si tornen a l'acció molt probablement miraran cap aquí, cap on ens trobem, cap a Raqqa, que durant anys va ser una de les capitals del califat islàmic.
Doncs és la situació al Kurdistan. Aquests dies, dos equips de Catalunya Ràdio dins de Síria, la Mariel Bagilavera amb el José Antonio Rodríguez a Damasc, a la capital, i el Jordi Brascó, acompanyant amb la Roser Oliver a la zona del Kurdistan. Jordi, gràcies. Cuideu-vos. Bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda.
Falten 5 minuts per arribar a les 4. Hem de posar punt final, que encara ens queda la publicitat. Per tant, Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies. Un plaer, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Una mica de publicitat i després el butlletí horari de les 4 i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carotti i companyia. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia!
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
La llegendària pianista Elisabet Leonskaya ofereix un recital únic el 15 de desembre al Palau de la Música Catalana, on interpreta les últimes sonates per piano de Mozart, Beethoven i Schubert. Poesia musical a càrrec d'una de les grans dames del piano, en un diàleg íntim i irrepetible.
Entrades a la venda a franschuberfil.com.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Aquest diumenge, 15 de desembre, la Marató arrenca el suplement. Des de les 6 del matí respirarem a ple pulmó per sentir històries humanes, metges, experts, testimonis.
Necessito aire per respirar.
també sentirem la història del Joan Safont, escriptor que està trencant totes les estadístiques de supervivència. Tot vestit amb la banda sonora de la Marató d'aquest any. Aquest diumenge, la Marató comença al suplement.
Imparables. Així és com acabem l'any, amb 637.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Imparables en sentit de l'humor. Explicant què passa al món.
Mentrestant, els economistes reclamen que...
Sentint els colors.
I som per patir...
I per celebrar.
Compartint emocions.
Un programa que emociona les dones i els nens.
Vivint moments inoblidables.
No veig, Puigdemont. És que hauria marxat.
I encara en volem més. Catalunya Ràdio, l'emissora que més ha crescut en aquest 2024.
Cada GM que passem, som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio, seguim imparables.
Catalunya migdia.